Bon dia, Catalunya. Ja amb la papeleta a la mà, avui parlarem dels bancs i de totes aquelles notícies superpositives que ens fan oblidar el seu rescat. Parlarem de beneficis, comissions, actius, passius i imbècils. També farem el balanç de la recuperació econòmica i ens adorarem que l'home és l'únic animal que ens ofega més de dos cops en la mateixa pedra. El Gerard ens transportarà al 1995 amb la consulta d'independència del Quebec en el seu avanç informatiu i l'Alba demostrarà que el canvi climàtic augmenta l'agressivitat. Les notícies, un programa que no és d'actualitat. Molt bon dia, Gerard Sánchez.
Bona tarda.
Bon dia, Alba Roda.
Bona tarda.
Els grans bancs espanyols van recaptar el 2018 28.000 milions d'euros només en comissions.
Aquestes són les xifres en positiu dels 6 bancs que formen part de l'IBEX, ja que sembla ser que el cobrar per tot ha resultat ser una de les majors fonts de finança de la banca. La caiguda del tipus d'interès ha fet minvar el marge de benefici per aquest concepte i les entitats financeres han hagut de buscar altres fonts d'ingrés, tals com això pot fer el caixer, no disposen d'efectiu, el canvi només dimarts de 10 a 11, es pot esperar 3 hores a que l'atengui el meu company, les pensions del dia 3, això truca i ho anul·lem, és un nou impost, faci la gestió per internet, al teu home li va semblar bé...
Brussel·les ja descriu una nova crisi amb amenaces com el Brexit o la guerra comercial entre els Estats Units i Xina.
El comissari de pressupostos i recursos humans Gunther Oettinger està comptant els dies que falten perquè Europa torni a caure en recessió. Després dels anys de bonança viscuts en sortir de la crisi econòmica que ha fet trontollar tota la Unió, les desacceleracions en economies com la italiana o l'alemanya auguren uns anys negatius en quant a creixement. Però, com que hem pres nota del que ha passat, ara som capaços d'ensumar la crisi uns quants anys abans i també sabrem abans quan ens costarà el rescat bancari.
Trump torna a negar per enèsima vegada el canvi climàtic i aquest cop ho fa cantant en resposta al Green New Deal.
La campanya llançada pels demòcrates contra el canvi climàtic ja ha tingut el seu primer detractor, Donald Trump. El president nord-americà, en la trobada anual de grups conservadors a les afores de Washington, va realitzar el seu discurs desfermat i sense complexos. Després de setmanes baixes, amb el fracàs de la cimera de Corea del Nord i el cas que va destapant el seu ex-advocat, Trump va ridiculitzar els efectes del canvi climàtic amb diverses cançons sarcàstiques quan Estats Units és el segon país més contaminant del món. Si Donald Trump canta sense saber-ne, potser és president sense saber-ne i perruquer sense tenir-ne ni idea.
I a les portes de saber qui serà el nou president del govern espanyol, ha arribat l'hora de votar.
Ara és quan entra la Guàrdia Civil a l'estudi?
Per saber quina és la millor candidatura i, sobretot, per poder dir que ens hem llegit tots els programes electorals, ens cal el Consell d'Experts en Política i en Cunyadisme.
Per això, truquem ara mateix al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí, venga.
Acabeu de trucar al telèfon de l'Esperança. De l'Esperança Martí. Ara mateix no em va gairebé agafar el telèfon, o sigui que si voleu deixar algun missatge o sabeu alguna cosa del candidat del PP a les municipals, feu després del pip, eh?
Esperança.
Pip.
Esperança. Ja hi som. Esperança, esperança.
Esperança, vinga, va.
Ai, 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 oli, oli, ai, quin ridícul. Ai, mira, anava per la cuina i l'he enxampat al pol. Digui, digui.
Esperança, que ens tens molt preocupats, eh? Que saps que el 60% dels accidents domèstics passen a la cuina?
Ai, calla, filla! Tu sempre donant bones notícies, eh? Ets l'alegria de la huerta, xata.
Nosaltres sí que som l'alegria de la huerta. Estem en un simvivir per saber com anirà això de les eleccions municipals.
Escolti, mire, perdoni. Me sembla que hi ha hagut desconfusions, eh? El programa aquest del vivir de la primera es va acabar fa temps, ja. I jo aquest any, sincerament, no vaig en cap llista.
Com aquest any? Com que aquest any? Que s'havia posat alguna llista? Vostè, esperen, s'havia estat en política.
Bé, en política... En política tampoc, eh?
Home, si ha estat en una llista, bé deu ser perquè s'ha presentat per accedir a algun ajuntament.
Però fa molts anys d'això. No sé ni idea política abans, bé, eh? En aquella època...
La política sempre s'ha dit política, o és política o no és política.
Però vostè quants anys té?
Ah!
Ui.
Però com t'atreveixes, reina?
No?
Però quina barra, no, mira, això no m'havia passat mai, eh? De veritat, mira que jo us tinc molt apres i molt carinyo. Però, xiqueta, és que tu, una darrere d'una altra. Tu no saps que a una dona de 63 anys no se li ha de preguntar l'edat, que això és de mala educació? Fa que vergonya?
Bueno, deixem el tema de l'edat. No deu fer tant que es devia presentar a unes eleccions, potser va ser a unes generals.
Doncs quasi que no en vull parlar.
No, Ai.
La Rosita me va inflar el cap, que si jo ho faria molt bé, que si ja me veia de regidora de cultura, perquè jo aquí, encara que no s'ho penseu, sempre he sigut molt culta. Bueno, de fet, si hem de ser sincers, el més intel·ligent de casa sempre havia estat mon pare, eh? Guaita si era coneguda la seva intel·ligència, que les veïnes sempre deien: ai, mira, hi ha bel listín.
Sort que no em volia parlar.
Clar que això també era perquè treballava telefònica.
Deu,
però bueno,
per
una cosa per l'altra, no?
Sóc de paraules.
Perquè listín, listín, pues telefònico, listín de listín,
però,
pues jo sempre...
Esperança, que vostè és una dona culta, no en tenim cap dubte.
Nye. Ma que vergonya.
Però aquí, quin partit es presentava vostè? Perquè en aquella època molts partits tampoc no hi devia haver, de no la feia sofra.
Amb lo PSOE.
Ah, amb
quin?
PSOE.
Amb lo PSOE? Doncs sí que la tenen per culta, sí.
És que la Rosita era una trepa, eh? Un dia me troba el pa i em diu: Esperança, amb lo que tu ets, amb les coses que m'ha après de tu i les que falten per aprendre. Esperança, flor del campo, Esperança, salut, regidora de cultura, gran Esperança, gran. Mira, gran va ser el tractor de l'oncle Paco que li va passar per damunt.
Que la va matar un tractor?
No, el que la va matar va ser veure com el Ballester es guanyava a Tarragona.
Ui.
El tractor és una altra història, que no té res a veure, per suposat.
Home, és que això de dir que el seu oncle és un assassí...
Escolta, xata, que li va demanar ella, eh? Li va dir: el socialisme no li passa per sobre ningú. Ningú, ningú, ningú. Mira, l'Aznar al 96 i el meu oncle, pues toma, dale que toma. Era una dona amb molt caràcter, la Rosita. I el meu oncle, pues era un home amb molt terreno. I clar, tenia dos babuixos, una finca de les Planes.
Mira, deixem-ho aquí, que no és un programa de successos, deixem-ho aquí. Si
ara sí, que pot ser que entri la Guàrdia Civil a l'estudi.
Però si l'oncle Paco no hagués matat mai amb una mosca, home, més que res perquè m'anava amb les...
Aquesta vegada l'Esperança ens ha deixat totalment planxat. Es veu que té un oncle una mica perillós.
Jo penso que producció hauria de trucar a la Junta Electoral Central i denunciar, que és el que està de moda ara.
A mi el que m'ha deixat planxat és aquesta cançó que ens ha cantat. No sabia aquesta faceta de l'Esperança, cada dia em sorprèn més.
Déu-n'hi-do, l'Esperança cantant i l'Esperança regidora, eh? Sort que entenim que l'Esperança no hagués sortit com a regidora de cultura, perquè seria un despropòsit.
Mare, això seria Corea.
El que sí que ara descobrirem és la cultura que tenim del 1995 amb el concurs, amb l'Avanç Informatiu.
Com ja saps, Gregori, tenim aquesta ampolla de vi negre de la cooperativa Falset Marçà per regalar cada setmana i avui hem buscat un concursant de luxe.
Molt bé, una cooperativa que cada setmana ens porta els seus vins i que ens els dona com a premi en aquest concurs, a veure si aquesta vegada aconseguim que el ple sigui a les 6 preguntes, perquè això ens està costant aquestes setmanes.
Ens està costant, però vam veure que ens escrivia a l'Instagram com heu de fer per participar i el vam trucar. Aquest cop truquem a Barcelona.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do. Des de Barcelona ens segueixen al nostre Instagram, recordeu, @lesnoticies, on podreu proposar no només vosaltres, sinó que podeu proposar altres persones perquè els truquem i participen al nostre concurs.
I puguem guanyar aquesta ampolla de vi.
Déu-n'hi-do.
Doncs aquest cop anem fins a Barcelona i tenim a l'altra banda l'Ivan Sánchez. Escoltem com ho ha fet.
Sí.
Ivan?
Hola.
Bona tarda, truquem de les notícies de Ràdio Falset i ets el participant del nostre Abans Informatiu d'aquesta setmana. Abans, però abans de antes, eh? Tan abans que les preguntes d'aquesta setmana ens transporten al 1995. Estàs preparat?
Vinga, vale. Endavant.
Anem per la primera pregunta, Ivan. Quin espai relacionat amb el món de l'oci i la diversió s'inaugura aquell any 1995 a Terres Catalanes?
PortAventura, no?
Resposta correcta. El PortAventura, el dia 1 de maig del mateix 1995, es va inaugurar i és el parc temàtic i d'atraccions per excel·lència de Catalunya i va ser inaugurat per Jordi Pujol. Aquell primer any en funcionament, el parc va aconseguir la esperançadora xifra de 2,7 milions de visitants. Anem a per la següent pregunta, Ivan. Quin navegador web neix aquell any?
Google?
Fals. És l'Internet Explorer. El mes d'agost, Microsoft no només crea el famós sistema Windows 95 per als ordenadors, sinó que també crea aquest navegador i aquest esdeveniment és considerat com el primer sistema avançat de tecnologia.
Jo crec que som el primer concurs que empata tothom en qui participa.
Sí, sí, això està de moda, empatar el nostre concurs. Hem vist que Google havia d'esperar una mica més, com almenys amb un navegador, que era Internet Explorer, però la del PortAventura la tenia clara, eh?
Home, PortAventura és l'únic referent que tenim ara mateix d'oci, encara que apunta en maneres molts territoris.
Doncs seguim a veure si desempata o no l'Ivan i escoltem el següent tall de veu.
Següent pregunta, Ivan. El 1995 es realitza un referèndum a la província del Quebec
preguntant per la independència d'aquest territori. Va guanyar el sí o el no?
Va guanyar el no, no?
Resposta correcta. El 30 d'octubre sí que és cert que es realitza aquest referèndum, però el resultat guanyador va ser el no, per una mínima diferència, ja que va vèncer amb un 50,4% i la participació, això sí, va ser molt elevada, per més d'un 90% de la població. Quarta pregunta. Quina de les següents pel·lícules estrenades l'any 1995 va tindre la major recaptació durant aquell mateix any? Seven, Toy Story, Jumanji o Apollo 13?
Jumanji?
Resposta incorrecta, és Toy Story. Amb poc més de 370 milions de dòlars es situava a la capçalera del rànquing de recaptació d'aquell any. Tot i això, l'Oscar a millor pel·lícula del 1995 va acabar sent per Braveheart.
Déu-n'hi-do Toy Story, que em sembla que hi ha 3, 4, 5, 6 versions de la mateixa pel·lícula.
Un munt.
Qui ho havia de dir aquell any que es va estrenar? Sembla que no desempatem de cap manera, eh?
No, ni Buzz Lightyear ni ningú ajudarà l'Ivan Sánchez a poder decantar aquesta balança.
Doncs ho haurem d'esbrinar amb aquesta última ronda, aquestes últimes dues preguntes, a veure si ho aconsegueix. Escoltem-ho.
Seguim per la cinquena pregunta. L'any 1995, Michael Jackson treu l'àlbum més venut de tots els temps. És això cert o és fals?
No, crec que no.
Correcte, és fals. És veritat que el cantant nord-americà treu àlbum aquell any, concretament l'àlbum High Story, però no és el més venut de tots els temps. L'àlbum més venut seria Thriller, que no va ser en aquell any, va ser 13 anys abans, el 1982.
I anem a per l'última pregunta.
Quin equip de futbol guanya la Recopa d'Europa disputada a París aquell 1995? El Futbol Club Barcelona, el Real Madrid, el Zaragoza o el Sevilla?
La Recopa... No sé, el Sevilla...
És el Zaragoza. El 10 de maig del mateix any aconsegueix guanyar el seu únic títol de supercampió d'Europa de tota la història del club. Ho va fer davant de l'Arsenal i a l'últim minut del partit, evitant així anar a la tanda de penals. Ivan...
Moltíssimes gràcies per participar al nostre avanç informatiu d'aquesta setmana i estiguis atent per si guanyes aquesta ampolla de vi gentilesa a la cooperativa de Falset.
Molt bé, perfecte.
Moltes gràcies.
Seguim en la maledicció dels empats. No sé com acabarà la cosa, eh?
3-3 altre cop, eh?
Em sembla que aquesta setmana haurem de ficar la distància a la balança per poder decidir si la donem o no a aquesta ampolla de vi.
Haurem sí. de ser més durs.
Sí, això sí. El que passa és que ara estava mirant aquestes dades, Michael Jackson, i si preguntéssim pel 1982, la cosa com ens aniria? Pitjor o millor?
Home, no ho sé, eh? Jo crec que davant de l'Ivan que sembla jove, hagués anat pitjor, eh?
Doncs em sembla que ens quedarem aquí i ens quedarem acceptant aquesta victòria de l'Ivan Sánchez, encara que hagi empatat, però aquesta ampolla va per amb ell.
Vinga, Ivan, quan vulguis la pots anar a buscar a la cooperativa Falset Marçà.
Recordeu que ens podeu escriure quan, com ha fet l'Ivan a @lesnoticies al nostre Instagram. A partir d'allí també teniu els links directes per connectar amb nosaltres i participar en el nostre concurs. La setmana que ve anirà del 1996 i el que no va passar el 1996 és el dinar entre Vicky Álvarez i Elisa Sánchez Camacho a La Camarga, amb micròfon inclòs. I després d'aquest concurs en el qual repassàvem l'actualitat a l'abans informatiu del 1995 i que l'Ivan Sánchez s'enduia aquesta ampolla de vi gentilesa de la cooperativa Falset Marçà, anem a llegir totes aquelles notícies que són en paper, és a dir, que publiquen els diaris i revistes del nostre país. I per això tenim Anna Torné. Bona tarda.
Bona tarda.
Escolteu una cosa, perdoneu, que us talli, però és que estava pensant en lo del Toy Story. Sabeu que l'última pel·lícula han fet servir una tècnica que fa servir la CIA per mirar les microexpressions i que els dibujitos pues, tinguin com a més expressió.
Alba, que no te la donarem, l'ampolla de vi.
Però és veritat, eh?
No, no, sí, veritat, aquí sí. no tenim cap dubte.
És una teoria del Paul Ekman, és molt interessant.
Investigarem.
Deixem a l'Anna.
Aquest assumpte. I l'Anna, si trobes alguna cosa sobre això, doncs ja també ens ho pots portar. Però què ens portes avui?
El Mundo. Chenoa se sincera y descarta otro reencuentro de Operación Triunfo 1.
Mal bé que ens havia anat aquest reencuentro per saber com era aquella Operación Triunfo.
Hi ha gent a casa plorant ara, eh?
La cantant balear sembla que en va tindre prou amb un primer retrobament i una segona cobra.
Pues mira que la tercera cobra igual va la vencida.
Sort que ara hi ha Primark per a sortir de xandals a Chenoa de OT1. Sobre la seva relació amb David Bisbal, diu que ara parla perquè vol i que los momentos se superan cuando eres capaz de reírte y de cantarlo. Mm. Doncs en el cas d'un pallasso o d'un cantant es deu superar més ràpid la cosa, no?
Fins que arriba Àlex Ubago i et desmunta la teoria.
Clar, però jo això ni de cantar... Bueno, de riure encara, però cantar a mi em costa força, eh? Cantar ni a la dutxa. Després d'aquesta notícia una mica inquietant, anem a la segona.
El periódico. Maradona tiene 3 hijos más en Cuba, según su abogado.
3 hijos más de los que ya tiene Maradona. Exacto. Déu-n'hi-do, té un equip de futbol.
Digueu mentiga, però. Des de quan un advocat et diu els fills que tens? Què està dins de la sala del pare amb la teva parella i quan ja ha nascut la teva criatura ve i et diu és una nena, el pare ha anat molt bé i les dues estan recuperant?
Doncs alguna cosa ha de ser, perquè hi ha advocats que fan bastant de tot.
T'has de reinventar la teva feina. Mm-hmm.
Suposo que en el cas de Maradona deu ser més normal, ja que només li falten 3 fills per completar la nina completa.
A veure, déu-n'hi-do, a veure
sí,
qui
perquè...
són els fills de Maradona.
També et dic que si hagués de jugar al pare, malamente. Mm-hmm. Tra-tra.
Dalma i Giannina, de la seva primera esposa, Clauda Villafañe. Diego Armando Maradona Jr., amb la italiana Cristina Sinagra.
Ja en portem 3.
Diego Fernando Maradona, el 2013, amb l'argentina Verónica Ojeda.
Com li agraden els noms compostos, eh?
I Jana Maradona, filla de Valeria Salaín.
Ja en tenim 5, no?
Déu-n'hi-do, vols dir que tenia per bolquers. Mm.
Els que cal sumar, els 3 nous fills que ja ha reconegut. En total, 8.
Encara no tenim un equip de futbol, però apunta maneres, eh?
Pot ser Argentina perquè et donguin el carnet de família numerosa, n'has de tindre uns quants més que aquí, eh?
Això també pot ser. Anem a la tercera notícia.
Lectures. Los problemas de Sara Carbonero en su vuelta a la tele.
Ens faltava una notícia d'aquestes que diem importants.
Sí, aquesta aquí és la de les campanades.
No, em sembla que no estem massa en el dia. Has de seguir més els apartats de l'Anna perquè ella ens refresca aquests punts. Em sembla
sí,
que el de les campanades és aquella del vestit, no? Estem parlant de del vestit.
Vale.
Les campanades, la de la Sara Carbonero és la del pelo panté.
Ah, vale, exacte. D'acord, gràcies.
Si ve l'arrencada de 4 al dia, no sembla ser la millor de la cadena. El nou programa on intervé la periodista, després de 4 anys, li està aportant més d'un mal de cap. La imatge de Pantene ha estat apartada de les pantalles i ara sembla que l'arrencada, això d'aixecar-se d'hora, de fer entrevistes, preparar guion, reacció... Bueno, en definitiva, treballar ja està costant a la periodista.
Com li costa a l'Alba buscar segons quins personatges, eh?
Sara, des d'aquí molts ànims, guapa. Si has pogut casar-te amb un futbolista de Madrid, treballar a Telecinco, agafar-te 4 anys sabàtics, tenir fills i iniciar la teva carrera de model sense despentinar-te, també podràs seguir donant-nos enveja, digo jo.
Hombre, pues sí.
Tota la raó. Gràcies, Sara. Ai, gràcies, Anna.
Moltes gràcies, Anna. Recuperem, dediquem els pròxims minuts a buscar realment l'expedient de Sara Carbonero, a veure si realment ha fet algun dia les campanades en alguna televisió privada d'Espanya. Moltes gràcies, Anna Torné.
A vosaltres.
Desconnectem uns minuts, tornem de seguida.
Taller i Pneumàtic Jope necessita un oficial de primera de mecànica amb experiència per reparar turismes, furgonetes i 4x4. L'incorporació serà immediata. Interessats, trucar al telèfon 977 83 03 10 o passeu per les nostres oficines de Falset. Vols fer un maridatge diferent? La cooperativa Falset Marçà t'ofereix la seva terrassa de rancis perquè puguis fer un maridatge dels seus vins i productes de la zona mentre veus com es pon el sol. Maritatges a la posta de sol a la cooperativa Falset Marçà. Tots els divendres amb reserva prèvia. Cooperativa Falset Marçà. Amb tu des de 1912.
I després de la publicitat, tornem amb les notícies de la padrina, que ens porta a l'Alba Roda. I torna a estar per aquí per acompanyar-nos i parlar-nos de tot això que ens interessa.
Mm-hmm, efectivament.
Una pregunta, tu tens animals de companyia?
Clar, sí, tinc dos dàlmates. El carinyo que et dona un gos, no hi ha persona que sigui capaç de donar-te'l.
I tu quan surtes a passejar els dàlmates també vas amb això de l'ampolla d'aigua, per si fan pipí i tot això?
No, no, els meus dàlmates són de porcellana.
Home, doncs...
Quant carinyo.
Sí, déu-n'hi-do el carinyo, Alba. Què ens portes avui, aquesta tarda?
Som més violents per culpa del canvi climàtic?
Això és una pregunta i segur que té una resposta bastant enrevesada.
I la sabràs tu.
Ara us explicaré. Per a totes aquelles persones que pensen que el canvi climàtic ha estat inventat per un òrgan suprem que després de crear el Nadal i el Sant Valentí no ha tingut cap més idea que fer-nos creure que ens estàvem autodestruint com a espècie, un estudi de la Universitat Estatal de Iowa vincula el canvi climàtic a l'augment de la violència i els actes delictius.
Les persones americanes segurament que són no frost.
Les dades conclouen que les temperatures extremes augmenten la irritabilitat i l'hostilitat, factors que desencadenen la violència. Val a dir que l'estudi s'ha realitzat a Estats Units, ja que a Catalunya, el dia 1 d'octubre del 2017, feia fred i plovia, i de clatellades n'hi van haver com a pans.
Això és que el vaixell del Piolín, la calefacció allà estava a tope.
És a dir, que com més calor fa, més violents som, eh?
Exacte. L'estudi també revela que, a més calor, més actes vandàlics, la qual cosa ha provocat que els cordobesos, al juliol, ja no porten diners en efectiu i a l'agost comencin a contractar assegurances de la llar.
I si es treuen la cartera serà a la sombra i a prop d'una fonteta amb aigua.
La calor del
mitjà. I cuidao, les alarmes antirrobatòries, en lloc de trucar a la policia, a partir d'ara poden encendre l'aire condicionat.
I vindré amb camell a atendre't.
Si els efectes del canvi climàtic els relacionàvem amb les grans inundacions, la desfeta dels casquets polars o les complicacions respiratòries, les devastacions naturals també incideixen en l'economia i encareixen el cost de la vida en territoris pobres i afectats per climatologies extremes i desgràcies naturals. Principalment afavoreixen la migració ecològica, afectant molt acusadament els nens i nenes. En definitiva, el fantasma del canvi climàtic ja no és ni fantasma ni climàtic. És una bona merda.
Digues que sí, eh? Tenim un problema amb el canvi climàtic i a sobre de tot el que està passat amb el medi ambient també ens passa a nosaltres, que estem una mica xalats per culpa d'aquest canvi.
Sí, la gent se pensa que no, eh? Però realment ens pensem que està més a prop la fi del món que poder canviar el món.
Això és veritat.
I això, hi ha moltes pel·lícules aquestes de que arriben els extraterrestres o s'acaba el món. I realment ens creiem que és més fàcil que s'acabi el món que podeu canviar-ho.
La dada imprescindible, que aquesta era bastant imprescindible, atenció al canvi climàtic i atenció als nervis que es desperten quan pugen les temperatures, però també tenim una dada imprescindible.
Sí, per què els gossos decanten o inclinen el cap quan els parlem?
Això també és veritat. Si no parlem gos nosaltres i ells parlen gos, o si nosaltres parlem el nostre idioma i ells no parlen el nostre idioma, a què reacciona tot això?
Aquesta és una de les preguntes que ens fem quan parlem amb un gos. L'altra és si entenen el català, però amb la proposta de Pablo Casado segur que entenen l'espanyol ja serà suficient per a ser gos. Però bé, un estudi de l'Associació Americana de Psicòlegs demostra que el 60% dels gossos mouen el cap quan els hi parlem, sigui en l'idioma que sigui, i les causes són molt diverses.
Clar, i els altres 40% són de porcellana.
I els psicòlegs investiguen la reacció dels animals.
Déu-n'hi-do.
La primera és mantenir una visió directa amb el morro. Pel mig, doncs, és difícil veure amb qui estàs parlant, i per això inclinen el cap, diuen.
Algunes persones també que tenen el nas gran ho fan.
Sí. La segona és una direcció millor de la tensió de l'oïda, ja que, com sabeu, els gossos les orelles sembla que les tinguin per fer bonic.
Hi ha alguna persona que té les orelles grans que també...
Bueno, i n'hi ha que les tenen d'esto i també les tenen per fer bonic perquè no escolten res. Però bueno, la tercera és perquè saben que aquest gest ens entendreix i la bronca, doncs mira, ja no està en bronca.
De moment, amb les tres coincidim que podrien ser també els humans. Aquesta tàctica me la sabia, eh?
És que som una mica gossos, a vegades, també, eh? La quarta diu és que l'estudi ha estat fet per una associació de psicòlegs, però d'humans, i que sabran ells de gossos.
Clar, és que és això. És que no sé què fan els psicòlegs, investiguen els animals, i els animals investiguen els psicòlegs, i la gent parla amb gos.
No ho sé, m'hauria de preocupar. Jo, quan condueixo, inclino el cap.
cap, depèn del costat, suposo.
Cap a la dreta, no sé.
Bueno, ho portarem a analitzar.
A veure què us diuen. Però escolteu-me, ara que estàvem parlant d'animals, mm-hmm. vosaltres, quin animal de companyia així estrany tindríeu? Perquè en tinc aquí un recull.
Mira que en tindria pocs d'animals de companyia.
Jo també, has anat a donar a dues persones que no són molt
fans. A veure què posaríeu dintre casa vostra. Pues no, casa meva tampoc, eh?
Què posaríem dintre de casa nostra? Aquesta també és una pregunta per un altre dia.
No sé. Jo a casa vaig dir que volia una mascota i ma mare em va dir que ja érem prou animals nosaltres.
Jo un sofà.
Proposa'ns.
Mireu, burro en miniatura. Pues...
Ja n'hi haurien dos.
És simple, eh? Pues, com el nom indica, pues, és un burro,
és un burro
pues, que té una mida pues, més petita.
Una massa.
No es pot muntar, eh? Aquest és petitet. És no com pot... si fos un peluix.
No ve a peces.
Sí. Després hi ha les cabres nanes, que no són tan grans com les comunes i són molt sociables i felicetes.
Estàs dient tots els animals, però en petit.
No! Mira, ara ve un que es diu caibara.
Capibara.
Capibara. Sí, sí, seria una bona mascota si no fos perquè es troba en perill d'extinció. Uh-huh. Digues no als animals en perill d'extinció, no te'ls posis dintre casa.
No.
Vale. Després hi ha la panerola. La panerola, o sigui, una cucaratxa gegant però de Madagascar.
És l'únic que és al revés, que és l'original però amb gran.
Pues sí, no sé sí. què dir-te.
Pues no em ficaria la petita menys la gran.
Pues jo què sé.
Però és de Madagascar, que això...
Mola, va, queda bé, hashtag molo mucho.
A casa meva, descartat.
No, la meva tampoc, ja t'ho dic.
Bueno, potser hi és, no ho sap. Bueno,
i l'última, un walabi, que és un canguret petitet,
oh.
que, bueno, que ve d'Austràlia i pots tenir, pots treure a passejar. Jo que conec una persona que té un walabi a Lleida.
Pues jo també, no has preguntat què tindríem, jo tindria un walabi, va.
Sí, l'únic que passa és que si vols un walabi, hi ha uns mesos a l'any que és obligatori portar-los a cites. És una condició sine qua non. És a dir, tu l'adoptes en uns papers, aquest walabi, però l'única obligació que tens és que han de procrear, xato.
Doncs mira, me compro el walabi i li faig walabinder.
Pues... L'obligació aquesta, acabem aquest apartat, que ens ha semblat molt interessant. Jo no tindria cap animal i el de les cites m'ha semblat molt interessant per dir el que tots ja sabem què vol dir. Moltes gràcies, Alba.
A vosaltres.
Doncs sembla que ens demanen pas al nostre company des de Baqueira, on farem el balanç del que ha estat la temporada d'esquí. Com cada any, Setmana Santa li posa el punt i final. Bona tarda, explica'ns què tal el Pirineu català. Encara hi ha gent a les pistes?
Una cosa.
A veure, quantes vegades diem que no pots començar una crònica en directe? Bé, ni en directe ni en no directe, amb una cosa.
Una cosa que hi ha d'haver Déu, no?
Home, doncs per l'època de l'any, doncs semblaria que sí, que és el més normal.
És que com que has dit el de les pistes d'esquí al Pirineu, això definitivament no ha de ser Catalunya, aquí no hi ha neu.
Home, aquí tampoc n'hi ha de neu, però sí que és Catalunya.
És que parlen molt raro. Jo l'últim cop que vaig anar al Pirineu amb els papes va ser a 3 hores de cotxe i se m'ha fet llarg, tu, amb avió.
Però on has anat?
A Madeira. O tal com va dir el Blai, ves a Madeira que farem el tancament de la temporada d'esquí. I mira que el vol m'ha costat un pico, tu.
D'esquí, neu, esquiar.
No és aquí. Jo vaig anar a l'aeroport i em van vendre aquest bitllet, eh? Parleu amb ells.
Si vols que parlem.
Una cosa, això és una illa?
Sí, Madeira és una illa.
Doncs ja m'explicareu com surto d'aquí, que he recorregut darrere d'un autobús per veure si em portava i si no freno temps, caic al mar, tu.
No, doncs com hi has anat? Pues amb avió.
Si us dic el meu DNI, podeu votar per mi?
Però si crec que això no és possible.
Per favor, us ho demano, són uns merdes.
Adéu.
I jo demà he d'anar a votar.
I posem el punt i final en aquest programa una setmana més aquí als micròfons de Ràdio Falset. Recordem-vos com participeu amb nosaltres.
Doncs sí, escriviu-nos al nostre Instagram, @lesnoticies, per participar, però la setmana que ve haureu de vindre al nostre stand perquè farem el programa en directe des de la Fira del Vi.
Fareu caps tots, allí estarem a la Fira del Vi, a l'estand de Ràdio Falset, i preparats per compartir aquestes notícies en públic, en viu, en directe, en color i en tot el que vosaltres vulgueu. Recordeu que avui l'Ivan Sánchez ha sigut el guanyador d'aquest avanç informatiu, que hem repassat l'any 1995, i la setmana que ve participem, i més com a les notícies que ens porta l'Anna.
Sí, doncs, jo us faré una recomanació. Si mai deixem una parella, feu-vos-hi pallassos o cantants, ja que així superareu la ruptura més ràpid com Xenoa.
Molt això bé. També és veritat. És una bona tècnica que ens porta l'Anna i les tècniques de l'Alba ja em fan esgarrifar.
Sí, padrines, aguanteu, que d'aquí poc és la Fira del Vi!
Allí ens trobarem, eh? L'Alba està supercontenta, no sé si per les padrines o per amb ella o per totes dues coses. Però sigueu padrines, sigueu no padrines, sigueu padrins, no padrins, estarem a la Fira del Vi la setmana que ve on ens podreu tocar i així d'aquesta manera compartirem aquests moments. Acabem el programa. i la predicció per al cap de setmana. El Martí de Gratallops ens diu si demà finalment podran anar a la platja amb la seva parella. Volen fer la primera remullada i el temps no saben si els aguantarà massa.
Normalment els dies d'eleccions, sobretot les generals, són molt bons per anar a la platja. I llavors diuen que els catalans som gent compromesa. Aneu a votar, feu-lo a favor, que després voldreu crítica.
La Gemma de la Morera, la meva parella, m'ha regalat un viatge a París la propera setmana. Marxem de dimecres a diumenge.
Ja està bé, però això què és? Primera, quin fàstic que la teva parella et regali viatges. Quin fàstic París i quin fàstic tenir 3 dies de festa. Però quin conveni teniu? Per enviar-nos consultes i fer-nos morir d'enveja, mira, no cal, gràcies. Pregunteu altres coses més interessants.
Estem una mica enfadats, Alba? Doncs crec que el Robert tampoc no és menys feliç. Marxen 2 setmanes a Tailàndia.
A veure, Robert, d'on dius que és?
No ho posa.
Robert, d'on siguis, marxes a Tailàndia 2 setmanes. Que sàpiguis que 1 i mitja te la passaràs al lavabo amb diarrea. Penja moltes fotos a Instagram, això sí. Vinga, adiós.
Ui, com acabem el programa, moltes gràcies, Alba.
A tu.
Gràcies, Gerard Sánchez.
Moltes gràcies i fins la setmana que ve, Gregori.
També ens ha acompanyat l'Anna Tornell, l'Antonio Viols, la Gisela Escolada i a la producció el Blai Brull. Tornem la setmana vinent amb les notícies, un programa que no és d'actualitat.